Sucupa. Sucupa.
El plat fort.
Sucupa.
Amb Maria Josep Rosselló.
Escudella barrejada, o bé li donàvem un altre nom també.
El plat de recapte.
El plat de recapte. Mm-hmm. Aquesta és la referència gastronòmica que ens mena a Paüls, Maria Josep.
Una vegada més tenim una escudella, que en aquest cas, si tu has dit abans, fan bullir el peu i l'orella de porc, però canvien l'aigua, amb el qual això ho aconsegueixen netejar de greix i d'àcid úric. Per tant, queda una escudella amb molt poc greix. Només li posen aquest toc final del bull blanc i bull negre, que com ja estan cuits, només es fa bullir un puntet, i és aquella mica de greix que té. Per tant, una vegada més, l'escudella no té moltes calories si no menges uns trossos de carn i de tall molt grans. I fixa que no hi ha ni carn, només peu, orella de porc i el trosset de bull blanc i bull negre. Sí, però això sí, molta col, molta mongeta, patata, arròs. I la gent sempre diu el mateix, que la patata i l'arròs engreixa. No, perquè és que no, li han afegit més greix.
Aquesta gent que ha tingut interès per saber alguna cosa de Paüls, aquí tenen una altra dada.
Aniran a menjar aquesta escudella a la Casa de Turisme Rural Cales Barberes, que comentava l'alcaldessa en un parell d'ocasions. És un negoci que fa 10 anys va engegar la Montse Benaigues amb el seu home, l'Enric Pubill. La Montse havia treballat sempre en el negoci de l'hostaleria com a cuinera i quan va voler independitzar-se, doncs va muntar aquest negoci de turisme rural al seu poble i el va batejar amb el renom de la família. Són a la drecera de la Canal sense número de Paüls i ofereixen una casa amb 5 habitacions, totes amb bany. El restaurant és bàsicament per als hostes, però també accepten clients que no estiguin allotjats a la casa, com en Josep, que hi anirà a menjar aquesta escudella.
No sé si tindries inconvenient de fer públic el comentari que feies fora d'antena, Maria Josep, en sentir un nou homenatge a Carme Ruscalleda, que se suma als que reben d'aquest sector de la cuina diverses figures.
No, jo no tinc cap inconvenient, Xavier, ja saps que fa molts anys que parlem, diem les coses clares. Jo, d'entrada, me n'alegro que s'hagi donat i que es doni l'honor que es mereixen els cuiners. Però crec que tenim altres persones en el camp mèdic, i per això m'alegraré molt que parleu de les infermeres, per exemple, en el camp mèdic, en el camp de la salut, en el camp de tantes i tantes coses, que en proporció no se'ls fa l'honor que realment es mereixen. I ens fan un gran bé i són figures punteres a nivell mundial.
Precisament demà parlarem de Slow Food, ho farem amb Carlo Petrini, un dels seus fundadors, i ell ens comenta que realment vivim una època esquizofrènica en matèria de gastronomia, diu, perquè mai s'havia arribat a donar tanta informació, i ho diu en italià, Recetti, en els jornals, en les televisions...
Sí, però estem parlant de gastronomia, de fer uns plats, que perquè no exquisits, però això no és el sistema d'alimentar-se tota la població, no educa els nens...
És que diu, precisament, amb tanta informació i s'està mal alimentat.
Exacte.
S'està perdent el que seria la tradició, el menjar a casa, i, en fi, que això porta un problema.
Una desinformació, en realitat.
Sí, no? Sí.
Sí, sí. Jo crec que si poséssim una mica més d'equilibri en donar-li importància a les coses, sense treure-li, com dic, d'entrada ja he dit, que me n'alegro, possiblement aniríem millor.
Crec que, mira, ara escoltarem el Josep parlant del Vic i Combina i podrem recuperar el testimoni que oferirem demà de Carlo Petrini, perquè el sentim en italià vero. Josep, amb què combinem? Amb
doncs jo he pensat en un negre, perquè em sembla que poden fer un contrast molt interessant, aquesta sopa, aquesta escudella amb aquests ingredients que té. I a més, aquest negre és d'un color cirera intens. Estàvem parlant fa un momentet de les cireres de Paüls. Doncs aquest vi té aquest color. És un negre del Priorat, de Porrera. És l'embruix de Vall-llac 2005 del celler Vall-llac, per això estem escoltant aquesta música de fons. Aquest embruix de Vall-llac és un dels tres vins que elaboren el nostre estimat Lluís Llach i el notari Enric Costa. Llach, com tantes vegades ha fet a la seva vida, va descobrir el Priorat, en realitat hi té vincles familiars, i ens l'ha ofert a degustar amb aquests magnífics vins i també amb les cançons del disc Porrera que vam poder que ens va oferir fa uns quants anys. El celler Vall-llac i aquests vins, com la majoria dels vins del Priorat, té el secret sobretot en el miracle Priorat, no? Aquesta terra de Licorella, aquestes pendents, aquests trossos que en diuen la gent d'allà, que requereixen que l'home hi posi tota la seva saviesa per poder conrear i treure'n aquests granets de raïm d'aquells ceps, no? Comentava també, justament aquesta setmana ha sigut petita notícia al llac, perquè el dimecres, el dia 7, va fer 60 anys, i per tant, doncs, des d'aquí també felicitem el Lluís pels vins, per les cançons i per aquests 60 anys.
El Josep Forn se'ns posa el dia en matèria de vi, i hem coincidit un any, vàrem coincidir en el Biocultura.
És cert.
I el Biocultura és notícia aquest cap de setmana, i demà ve Carlo Petrini, se l'espera especialment com a fundador de Slow Food, un moviment que aboga per informar la línia de dir no perdem les tradicions, que ho hem fet molt bé durant molts anys, i ara, bé, ja ho diu tot, Slow Food, menjar sense pressa, no?
En el Mediterrani tenim realment una cultura gastronòmica espectacular, però hem de fer que realment no es perdi.
Doncs demà visita Biocultura, la fira de productes biològics més importants de l'Estat, i li vàrem demanar al senyor Petrini: Carlo, com veu la nostra societat?
È una società abbastanza schizofrenica. Sto parlando dal punto di vista alimentare. Non si è mai visto tanto parlare di gastronomia. Non esiste ormai televisione al mondo che di giorno, di notte non abbia reportage, programmi di cucina, giornali, riviste, ricette, e nello stesso tempo la ignoranza alimentare sta crescendo in maniera impressionante, e il mangiare in casa, ahimè, diminuisce anche dal punto di vista qualitativo.
È vero, eh?
E ben trovato.
Valoportú.
Aquesta és la realitat, demà ho sentirem, perquè és un dels apartats del suplement. Mari Josep Rosselló, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per escoltar-nos una vegada més.
Sí, i el Josep, vinga, fins després.
Gràcies, també.
El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1, i amb Xavier Solà. Ah!
Això ja està rodant, entrem de ple en matèria de la tercera hora i és el moment de saludar a Carme Colomina. Carme, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ahir va ser el Dia d'Europa, un dels temes que tractarem.
El principal tema, perquè hi va haver molts actes arreu de Catalunya i d'Europa, i l'altre tema és un aniversari, aquests 10 anys de l'euro, de la moneda única, que tant en parlem, i ja ha fet 10 anys, mira.
I d'aquí a uns instants també saludarem a dues persones que coneixen molt bé el que és ser infermer i infermera. Volem fer un homenatge al treball, a l'assistència que ens donen, ens han donat o ens donaran, perquè tard o d'hora, qui més qui menys haurà de passar per aquest col·lectiu. I tot això sense oblidar el que és la partida europea.
La partida europea amb Gemma Castellà.
Em sembla que hi ha gent que té ganes de reservar color perquè volen anar-se'n on?
Mira, cap a la Cerdanya. Avui qui guanya la partida, i gràcies a Turisme Pirineus, se n'anirà cap a la Cerdanya en una estada de cap de setmana per a dues persones en un hotel de la comarca, amb dues nits, amb esmorzar inclòs, un obsequi que ofereix l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya.
Haurà d'endevinar alguna pregunta d'actualitat?
Mira, avui parlarem molt de Suïssa per diversos motius. El primer relacionat amb el canvi climàtic, perquè es veu que el govern vol emprendre mesures per intentar frenar la desaparició de les glaceres. El segon, perquè una pel·lícula que ahir mateix es va estrenar aquí ha batut rècords de taquilla al país. I el tercer, perquè a partir de setembre demanaran un carnet d'aptitud per qui vulgui tenir a casa què? Aquesta serà una de les preguntes.
Si ho sabeu i voleu provar doncs, la vostra destresa en matèria europea, coneixements generals de diversos àmbits, 93-201-7474. Tot això sense oblidar que d'aquí una estona també tindrem la 14a prova del vintage i anunciarem el premi que regalarem la setmana vinent. Això ja és en un altre apartat.
Representacions del Ball del Sant Crist de Salomó a la comarca del Tarragonès. Ball parlat, declarat festa tradicional d'interès nacional. A partir del dia 4 i tots els diumenges de maig, a les 12 del migdia, a l'església parroquial, es posa en escena una llegenda d'arrels medievals. Per més informació i reserva de localitats, truqueu al 977 62 90 58.
Ara, Hipercor t'ofereix un 10% de bonificació en una gran selecció d'electrodomèstics, electrònica, informàtica i telefonia.
Perquè la bescanviïs a la teva propera compra, a qualsevol dels departaments.
Tu me das lo que nadie más me ha dado.
Perquè m'ho posen molt fàcil. Hipercor. Hipermillor.
T'agradaria reviure la història d'un dels parlaments més antics del món?
Doncs vine a visitar el Parlament de Catalunya.
El Parlament obre les portes a tothom, els caps de setmana i dies festius.
Per conèixer des de dins la institució que ens representa.
Per visitar-ne els salons, les sales i els despatxos oficials.
Per veure on prenen les decisions els representants polítics catalans.
Vine a visitar el Parlament de Catalunya. Vine a conèixer la història del nostre país. Entrada gratuïta.
Per més informació, truqueu al 012 o entreu al web www.parlament.cat.
Manel, tinc una supernotícia. Supermercats Colossos ens vol comprar tot l'estoc Turcam de seguida. Manel, t'he trucat al mòbil al despatx al restaurant on dines Turcam, que és el negoci del segle.
Escolta, Manel, tranquil, que ja han perdut el negoci.
El teu negoci no es pot aturar perquè tu no estiguis localitzable. Amb oficina professional de Telefònica, per només 15 euros al mes, ja pots desviar totes les trucades de fix a mòbil i, a més, també pots contractar tarifa plana per a trucades des del mòbil a qualsevol fix a Espanya. Truca al 900 10 10 10 o visita respuestaempresarios.com. Telefònica.
Ato presente l'ABC del camp. Si el porc menja gla, el pernil és millor. Si les gallines mengen gra, els ous són millors. I les vaques, si mengen llavors de lli, la llet és més sana i nutritiva. Presentem una nova llet única i diferent. Ato Natura. Millor alimentació per les vaques, millor llet. Tan fàcil com això.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Hola, sóc l'Amadeu Casas. I aquest és el meu fill. Joan, digues hola.
Hola.
El cap de setmana, què ens agrada fer? Llevem pel matí, toquem la guitarra... Sí?
A casa.
Exacte, i a casa obrim les finestres, i què entra per les finestres?
Agua
al balcó. Al balcó, aires de suplement, oi?
Sí.
Al llarg de la nostra vida és molt probable que entrem en contacte amb el col·lectiu del qual volem parlar aquest matí. Es tracta de les infermeres i els infermers que treballen en el sistema sanitari, que s'encarreguen de fer les cures i també orienten, guien, acompanyen els malalts i les seves famílies. En realitat, aquest és un col·lectiu lligat a l'ètica i al compromís amb les persones. Per això ens hem preguntat, coneixem prou bé la feina de les infermeres? Estan prou reconegudes i elles estan satisfetes de la feina que fan? Coincidint que demà passat, dilluns 12, celebrem el Dia Internacional de la Infermera, hem pensat que... aquest, donar-los les gràcies, és un dels nostres...
temes pendents.
I per saber l'estat de salut, la feina diària del col·lectiu, ens acompanya l'Esther Recio, infermera del Clínic des de fa 12 anys. Esther, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies pel que feu, que quedi dit.
Moltes gràcies.
I el que demanaven, esteu prou reconegudes? Us sentiu prou reconegudes en la vostra feina?
Jo crec que per una part sí, perquè hi ha una societat que toquem diàriament, que és aquest col·lectiu malalt, no?, que jo em sento molt, molt, molt satisfeta, perquè són persones que agraeixen molt la nostra feina, i això és una cosa que íntima, personal, que vivim diàriament, no? Aquest és un aspecte, doncs, molt humà i molt proper, que per aquesta part, doncs, hi ha una satisfacció personal. Hi ha una altra part que podrien sentir-nos insatisfetes, que és pel tema, doncs, laboral, la situació laboral que vivim actualment.
Què hauria de millorar principalment, Esther?
I hauria de millorar els nostres contractes. Haurien de millorar els nostres contractes, les remuneracions. Ens haurien de proposar, doncs, una feina que pogués ser compatible amb la nostra vida laboral, amb la nostra vida familiar, amb la nostra vida, doncs, social, el que vulguem fer. I avui per avui és difícil i està complicat, perquè sóc conscient que som un col·lectiu que hem de treballar caps de setmana, que hem de treballar festius
24 hores,
que hem de treballar a l'agost, que hem de treballar qualsevol període.
I és que si no, no ho entendríem també, no? Les persones arreglaríem molt d'allò, ens queixaríem.
Exacte.
En general, penses que estem satisfets del treball que feu vosaltres, les infermeres, la societat?
Jo crec que sí, que hi ha una satisfacció que reps de les persones perquè t'ho agraeixen. Jo crec que sí, jo crec que hi ha un... hi ha persones doncs, que el tracte que han tingut doncs, ho han agraït i això moltes vegades ho han dit, no? Això no es paga amb diners, no?
Aquesta setmana, precisament, gent pròxima comentaven, després d'un ensurt que han viscut en la família, la gran satisfacció que els heu proporcionat, en concret a l'Hospital del Baix Empordà, a Palamós, no? Del tracte humà, exquisit, tot el que pot demanar una persona quan bé, es troba en unes circumstàncies d'aquestes.
Sí, jo també m'he trobat moltes ocasions doncs, persones doncs, que realment en un moment de debilitat personal, perquè la malaltia és una cosa que arriba, que no te l'esperes, que un dia doncs, es dona una mala notícia, que tu estàs al costat d'un metge que dona una mala notícia, i aquella mala notícia l'has de donar d'alguna manera, no la pots donar de qualsevol manera. Has de tenir una humanitat i per sobre de tot has de pensar que davant tens una persona i que l'has de tractar com cal, no? Amb la dignitat que necessita, no? Després penso que el dia a dia, doncs, l'evolució de la malaltia, doncs, també dona doncs, una seguretat a la persona, no? Vull dir que això és molt important, no?
Tenim en línia una persona, és periodista i coneix el col·lectiu perquè ha fet un treball de camp bo, positiu, enriquidor. L'editorial Estíria l'ha posat a disposició a tothom que tingui ganes d'endinsar-s'hi. S'anomena Anècdotes d'infermeres, de la periodista Elisabet Iborra. És un llibre que recull històries explicades per professionals de diferents comunitats autònomes i que mostra amb exemples la dura realitat de la feina. Elisabet, bon dia.
Bon dia.
I enhorabona pel treball que has fet.
Muchas gracias.
Estem aquí al costat de l'Esther Recio. Ella és una infermera vocacional, fa 12 anys que està a l'Hospital Clínic i t'està escoltant atentament. Vas trobar grans diferències entre el que et van explicar les infermeres de diferents comunitats?
Bueno, básicamente las diferencias eran en el sentido del humor, en el tipo de humor. Porque, no sé, las catalanas, por ejemplo, las vascas, lo contaban como con más seriedad, ¿no? Hay una, por ejemplo, que me contaba las anécdotas como si fuera Eugenio. Y, sin embargo, las andaluzas, pues es con ese salero que tienen ellas. Se reían un montón mientras me lo contaban, prácticamente lo escenificaban y así. Pero luego, en el resto, las anécdotas eran prácticamente... se repetían muchas. Por ejemplo, la cuestión de la higiene se repite mucho. El abandono de los abuelos también... Esto era, había muchísimas anécdotas que eran comunes en toda España.
En donem fe, ens van posar les mans al cap en concret en alguna que dius, és possible això? És possible que hagi passat? Elisabet, després d'haver escrit anècdotes d'infermeres, com descriuries la feina que fa aquest col·lectiu?
Bueno, imposible para cualquiera que no tenga una vocación. Eso está clarísimo porque tienen que tener una sensibilidad, una paciencia... una empatía, una capacidad de ponerse en el lugar de los demás, impresionante. Luego, muchísima mano izquierda, una capacidad de aguante también de impresionante, porque, claro, es que es todo el día viendo enfermedades, dolor, muerte, y claro, eso es bastante duro. Y yo por eso creo que le echan sentido el humor, porque es tan duro que si no relativizan un poco... Se irían con los problemas a casa y acabarían ellas siendo, vamos, las enfermas, ¿no?
¿Creus que estan prou reconegudes a la nostra societat?
Yo he comprobado que no. O sea, algunas dicen que sí. Supongo que por las experiencias que han tenido de que muchas veces los pacientes pues se lo agradecen, le hacen detallitos, regalos y así, ¿no? Pero en general yo pienso que ni a nivel económico... ni laboral ni social, se valora bastante el trabajo que ellas hacen. O sea, el mérito normalmente siempre se le da al médico y en realidad el médico va, analiza, da el diagnóstico y así, pero la que está todo el día trabajando y en contacto con el paciente y procurándole todo lo que necesita es la enfermera. Y muchas veces lo que se llevan es la mala uva del paciente, de sus familiares, incluso las agresiones, ¿no?
¿Es así, Esther?
Sí, sí, estic d'acord. Hi ha un estigma, no?, que és el metge, el doctor, que potser és el que tinc sempre la categoria i nosaltres som una mica, doncs, la segona categoria, no?
Elisabet, per què et vas fixar en aquest col·lectiu per fer el treball?
Pues bueno, es que claro, yo soy periodista y escribí un reportaje de fuga de enfermeras al extranjero, Entonces, claro, al ponerte a investigar un poco, a hablar con las distintas fuentes, los sindicatos, enfermeras y así, te cuentan las condiciones en las que viven, o sea, en las que trabajan. Y claro, me parecieron bastante, bastante duras y desconocidas, cuando es un colectivo con el que todos en nuestra vida al final vamos a estar en contacto en un momento u otro, ¿no? Y claro, luego eso, explicarlo así, tal cual, con las reivindicaciones de un colectivo y tal, es bastante duro para un libro y no se lo lee nadie. En cambio, me pareció que como también tienen otra parte, que es la de contar muchas historias que los propios pacientes provocamos, pues vi que la amalgama de todo eso, mezclarlo, podía ser un libro ameno y atractivo que a la vez pues mostrara lo que es este colectivo, las funciones que tiene, que son muy desconocidas, y las condiciones en las que trabajan.
Fan un treball molt important i això es pot veure, com diu la seva pròpia autora, Elisabet Iborra, en aquestes anècdotes d'infermeres de l'editorial Estiria. Et felicitem, Elisabet, per tot el que representa el teu treball i sobretot el que representa per al col·lectiu, que ben segur el deuen haver agraït moltíssim.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Esther, doncs acabem, si vols, amb una notícia d'actualitat. El Departament de Salut no vol impulsar la jubilació del personal d'infermeria a 70 anys, això es va dir.
Increïble.
Ho ha assegurat la consellera Marina Geli, que també ha destacat, però, la necessitat que part d'aquests professionals tinguin l'opció d'allargar la seva vida laboral com fan els metges.
Increïble, també.
A més, ha volgut deixar clar que admet la reivindicació del sector de poder-se jubilar anticipadament de forma voluntària.
Jubilació a 65 anys, i en casos excepcionals, jubilació a temps parcial abans, i també possibilitat de mèrit o de carrera sènior en algun subgrup que veurem com s'acaba concretant.
Geli ho ha dit a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet durant una jornada amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria que se celebrarà dilluns. Si vols tancar l'entrevista, tu mateixa.
Molt bé, no, jo només dic que som un col·lectiu, doncs, que no ens podem imaginar amb 70 anys, doncs, treballant amb la càrrega que suposa, doncs, psíquicament i físicament la nostra feina. Això és inviable. No sé en quins termes la senyora Geli, doncs veu que ens podem jubilar fins als 70 anys.
No, que no vol.
Que no vol, no vol, sí. Però vull dir que la jubilació anticipada, doncs, estic d'acord, doncs, que és una cosa, doncs, que hi ha un desgast físic i psíquic, i penso que amb 15 anys, penso que jo porto la professió, doncs ja començo a patir certs problemes de salut, per tant, vull dir, penso que i després hi ha un altre col·lectiu important, que jo penso que fa falta moltes infermeres, i la nostra professió s'ha de valorar, s'ha d'incentivar, perquè si no tenim un problema molt greu, falten 20.000 infermeres a Catalunya, i això és una cosa que s'ha de resoldre, si no, doncs tindrem un problema, doncs, per a la nostra societat.
Ho ha denunciat el sindicat d'UGT de Catalunya, calculant, com dius, que la escena catalana necessita 20.000 infermeres. Doncs amb aquest final tanquem l'entrevista, recordant que el que hem volgut és, com a tema pendent, reconèixer-vos el vostre treball.
Moltes gràcies.
T'ho fet. Va, avui anirem l'hort d'en Sirena. T'agraden a l'horta, punyetero? Sí, aquests moments són el cel, no trobes? T'ho fet, saps què farem mentrestant? Escoltarem el suplement de Catalunya Ràdio.
El suplement de Catalunya Ràdio. Un programa de cap de setmana que combina amb el cel. Ara fa sol, ara no en fa. De 10 a 1, i amb en Xavier Solà.
Catalunya Ràdio. Només una tecla i adeu a la hipoteca.
Ara pots lliurar-te de la teva hipoteca amb La Vanguardia i Sabadell Atlàntic. Envia un SMS amb BNB-Espai i el teu DNI al 7470 i aconsegueix fins a 200.000 euros per pagar la teva hipoteca. I a més, 1.000 euros cada setmana i 200 euros cada dia amb La Vanguardia i Sabadell Atlàntic.
Què és Instalmat? Instalmat és electricitat, aigua, climatització, gas, energies renovables, telecomunicacions...
Instalmat és el primer saló integral per al professional de les instal·lacions. Del 14 al 17 de maig, un saló a la seva mida. A Fira de Barcelona, recinte Gran Via.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres.
Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Què en faràs del mòbil quan ja no et faci servei? Deixar-lo en un calaix? Llançar-lo a la brossa? Dur-lo a la deixalleria? Els aparells elèctrics i electrònics en desús malmeten l'entorn. Porta'ls a la deixalleria o a la botiga si te'n compres de nous. Reciclar sempre és un punt.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
La partida europea amb Gemma Castellí.
Pirineus de Catalunya i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran us ofereixen la partida europea.
Amb uns candidats que presenta la Gemma.
Doncs tenim a Terrassa de Caravaca, bon dia, amb el color?
Blau.
Blau.
Blau. Barrios d'Espot, bon dia, amb el color?
Verd.
Perdó, ho he girat abans, eh? Era Caravaca de Terrassa. Ferrer, de Barcelona, bon dia, amb el color?
Bon dia, amb el color roig.
Roig.
I Tramunt, de Cardedeu, amb el color?
Bon dia.
Blanc.
Blanc.
Benvinguts tots quatre. Recordeu que la vostra contrasenya és el salconduit, és el més important. No la feu servir si no s'ha acabat els 10, aquest temps que tenen cadascun dels participants. L'obrirà el Dau, decidirà quin dels quatre engega i en el cas que no ho sàpiguen, el de curs als 10 segons, endavant amb la contrasenya. Llavors és qüestió de dir la resposta i així anar superant el màxim de preguntes. El que aconsegueixi posicionar-se al capdamunt s'emporta el premi. El Dau està preparat i diu el següent.
I que surt Ferrer de Barcelona.
10 segons, primera pregunta.
Mira, comencem anant cap a Suïssa, un país que aquests dies ha estat notícia per diversos motius. El primer relatiu al canvi climàtic. Davant l'amenaça de la desaparició de les glaceres, es preveu que la més gran dels Alps, l'Àlex, es reduirà a la meitat els pròxims 100 anys. El govern suís vol elaborar una llei marc per reduir les emissions de CO2. A banda d'aquesta regulació mediambiental, hem sabut també que l'executiu suís es planteja exigir un carnet a tots aquells ciutadans que vulguin tenir. A. Un gos, B. Un portàtil o C. Una segona residència.
10 segons per roig, per quina et decantes?
Una segona residència.
Una segona residència. No.
Un gos.
Verd, verd, verd.
Un gos.
Un gos, sí senyor, molt bé. Verd.
Aquest
el sabia, però no hi ha anat més de pressa. Barrios d'Espot. Anem a la segona pregunta, 10 segons per ell.
No marxem de Suïssa perquè si fa unes setmanes parlàvem d'una pel·lícula que havia batut rècords a la taquilla a França, ara ha passat el mateix al país helvètic. Es tracta de Die Herbstreitsollen, o Les xiques de la lenceria, de la qual ara sentim de fons el tràiler. És un film protagonitzat per una vídua de 88 anys que, juntament amb tres amigues, decideix obrir una botiga de roba interior femenina, moderna i amb tocs eròtics. La pel·lícula ja s'ha estrenat a casa nostra en castellà i la versió original és en alemany. Però parlant d'estrenes, saps quin film d'Alfred Hitchcock ahir mateix va fer 50 anys que es va estrenar als Estats Units i que té el mateix títol en anglès i en castellà?
10 segons per verd. 10 segons per ell. Com es diu aquesta pel·lícula de Hitchcock? Està pensant. Temps. Mateix nom en anglès que en castellà. No. Hitchcock.
Parella de luxe, James Stewart.
Quim Roig.
Roig.
Vertigo.
I tant.
Molt bé.
Molt bé. Roig empata amb verd i ara disposarà de 10 segons que el menen a la tercera pregunta. Diu així.
Aquesta setmana s'ha commemorat el 63è aniversari de l'acabament de la Segona Guerra Mundial. França ha recordat l'efemèride amb diversos actes i alhora ha donat a conèixer una iniciativa que crida l'atenció. Resulta que 12 professors alemanys i francesos s'han posat d'acord per editar un manual d'història comuna que comprèn des del 1814 fins al 1945. Els volums es destinen a alumnes d'institut i destaca l'esforç de conciliació que els experts han hagut de fer sobre els respectius punts de vista del conflicte. Potser en aquests volums hi trobarem algunes de les imatges de qui s'ha considerat el millor fotògraf de guerra de tots els temps, nascut a Hongria el 1913. De qui parlem?
De qui parlem, 10 segons per roig. Com es diu aquest fotògraf?
Què?
No, vostè perd tanda. Recordeu que si... si...
Ah.
Parla roig. Temps.
Blau.
Blau.
Capa.
Capa.
Molt
sí,
bé,
senyor. Sí. Blau entra en joc. Un per blau, un per verd, un per roig. Hi ha un empat a tres bandes. 10 segons per blau. Quarta pregunta.
Canviem de qüestió i anem cap a la Gran Bretanya, on un equip de metges d'aquest país ha aconseguit reduir un 25% el tabaquisme als instituts. Ho han fet aplicant un programa pilot sobre 10.000 alumnes de 59 centres. No són alumnes qualsevol, sinó els més influents de la classe. Se'ls fan unes classes especials i després parlen del tabac amb els seus amics en converses informals. Sembla que l'experiència ha donat bons resultats i ja es plantegen repetir el programa amb alumnes una mica més grans. Pregunta, saps quin país europeu de bandera tricolor va ser el primer a prohibir totalment el consum de tabac?
10 segons per blau.
Itàlia?
Itàlia?
No. No.
Blanc.
Blanc.
França.
No.
No.
Verd.
No és ni França.
Ha demanat també verd.
Verd, verd, perdó.
És Alemanya?
Alemanya, no.
Una illa.
Blanc.
Blanc.
Blau.
Blanc.
Blanc. Blanc. Venècia.
No, no, no.
Verd.
Verd, verd.
Irlanda?
Sí, sí, Irlanda, verd. Irlanda va ser el primer. I just gent que érem en aquell temps se'ns vam quedar bocabadats veient com s'havia de sortir a fora en un temps que no convida molt, amb aquelles estufetes, la gent que fumava allà fora del, dels
fora
pubs.
Dels pubs, exacte.
Dels famosos pubs.
Sí, sí.
Bé, va davant, verd, anem a la cinquena.
Si recentment has estat a la Gran Bretanya, potser t'hauràs adonat que a tot arreu es venen els anomenats smoothies. Són sucs de fruita natural per beure al moment. Des de fa uns mesos, les grans marques de sucs es plantegen incorporar els smoothies a casa nostra, però temen que no tingui tant èxit perquè aquí tenim la fruita més a l'abast i perquè la paraula smoothie aquí no genera les mateixes connotacions que produeix en el consumidor anglès. Per cert, què significa smoothie o smooth?
O smooth, 10 segons per veure, la resta, atenció, silenci. Què significa smooth en anglès, smoothie? La resta, silenci. Temps! Sí, home, que ho sabeu.
La pell d'un nadó ho és.
La pell d'un nadó ho és, smooth.
Vermell, roig.
Roig.
Suau?
Suau, sí. Molt bé, sí. Sentíem la peça de Sade, Smooth Operator, aquell operador suau. Hi ha un empat a dues bandes entre verd i roig. Sisena pregunta per roig.
Vinga, a veure com anem d'esports. Hem començat a Suïssa i acabem a Suïssa, país que acollirà l'Eurocopa 2008 juntament amb Àustria. Precisament aquests dies s'ha presentat la pilota oficial amb què es disputarà la final, que jugarà a Viena el dia 29 de juny. L'han batejada amb el nom d'Europass Gloria, és d'un blanc grisós amb 12 cercles negres, i qui en va ser el mestre de cerimònies va ser l'actual president de la UEFA, exfutbolista francès, considerat un dels millors futbolistes europeus del segle XX. De qui parlem?
De qui parlem? 10 segons per roig, la resta silenci.
De
Platini.
Molt bé, Platini! Sí, Carme la Cerdanya!
Moltes gràcies.
Enhorabona, Ferrer. Aquest és el premi. Us esperen a la Cerdanya.
Molt bé, molt bé.
Ho sentim per Barrios, que trucava precisament dels Pirineus, d'Espot, però ha acabat finalment per Ferrer. En quin moment us arriba, Ferrer, el premi?
Doncs pues molt bé, estic per aquí amb tota la família pegant vots.
Sí.
I ja estem molt contents.
Doncs esperem que quan torneu encara ho estigueu més de l'experiència.
Ja us ho farem saber, ja.
Amb Turisme de Pirineus.
A part m'heu fet patir molt.
Bé, ha estat molt això, competida, que és important,
sí,
molt
sí,
renyida. No pengeu.
Vale.
I Blanc, Barrios, Caravaca i Tramunt, gràcies a tots tres també. No perdeu la comunicació, perquè ara Rosa Maria Bartoli ens presentarà un llibre i se l'emportarà el millor dels tres a una pregunta.
Bon dia, aquest matí us regalem dues rulots de Marina Levica, autora que es va donar a conèixer amb La petita història dels tractors en ucraïnès, que es va traduir a una trentena d'idiomes. A dues rulots, l'autora ens explica les peripècies d'un grup ambulant i multinacional de recollidors de maduixes en una inhòspita Anglaterra rural. Però malgrat l'humor que destila el llibre, l'autora ens planteja els diferents motius que té l'immigrant per deixar el seu país, com afecta això les relacions familiars o la dificultat de comunicar-se amb els altres. Traduïda per Josep Alemany, dues rulots de Marina Levica, l'ha editat La Campana. I un apunt abans d'acabar. Ara que fa dues setmanes que es va posar en funcionament la web Què llegeixes, us hem de dir que s'hi han registrat 1.500 persones. Us recordo l'adreça www.quellegeixes.cat.
Atenció, doncs, el millor que sàpiga la resposta s'emporta el llibre. Diu així.
Demà se celebren eleccions legislatives anticipades a Sèrbia. Quina és la capital del país?
Quina és la capital del país? Sèrbia. Mani?
Kosovo?
No sé qui parla.
Verd.
Verd? Kosovo?
Blau.
No. Blau?
Belgrat.
Belgrat, sí,
sí
senyor.
Bé,
és per Caravaca, gràcies, ara sí, i fins a sempre, amb el segell de Pirineus al nostre costat.
La Cerdanya és una de les valls més amples d'Europa. Un lloc ideal per gaudir de l'esport en un entorn únic. Un entorn que ens ofereix un gran ventall de possibilitats per fer qualsevol tipus d'esport. Senders de petit i gran recorregut, camins històrics, esquí nòrdic, esquí alpí, camps de golf i piquetes.
Imagina tot això en una sola comarca. Vine a la Cerdanya. T'agradarà.
Representacions del Ball del Sant Crist de Salomó a la comarca del Tarragonès. Ball parlat, declarat festa tradicional d'interès nacional. A partir del dia 4 i tots els diumenges de maig, a les 12 del migdia, a l'església parroquial, es posa en escena una llegenda d'arrels medievals. Per més informació i reserva de localitats, truqueu al 977 62 90 58. Als jardins del Teatre Nacional de Catalunya s'obren el teatre familiar amb Deambulants.
Dansa vertical, dansa aèria amb l'espectacle Alf. Un desafiament a les lleis de la gravetat.
Els diumenges a les 12 del migdia als jardins de tallers del TNC.
Deambulants, amb un espectacle d'altura. Que no us passi per alt.
Venda d'entrades al Teleentrada. Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. 25 anys.
En el fin de semana quiero
sola.
En el fin de semana quiero
sola.
El suplement. Aires que passen amb Xavier Solà. Caps de setmana i festius de 10 a 1 del migdia.
Bloc a bloc, amb Carme Colomina.
Probablement molta gent ahir es va donar del Dia d'Europa pels autobusos i la bandera europea
la
passat
bandera
per
que
aigua.
Surt de sí, una mica remullat aquest any. Hi ha hagut actes arreu de Catalunya per celebrar aquest Dia d'Europa i alguns força espectaculars, com aquesta bandera gegant que es va penjar ahir al matí a la façana de la Pedrera, a Barcelona. Tres escaladors van baixar fent ràpel des de dalt de l'edifici per penjar-hi aquest gran llençol blau de 25 metres amb els 12 estels, una imatge que s'ha vist a més d'una televisió europea a les últimes hores. A més de les autoritats europees i europeistes que ja acostumen a participar en aquesta celebració, aquest any a més es comptava també amb el músic Jordi Savall, que és un dels 10 ambaixadors de la Comissió Europea per l'Any Europeu del Diàleg Intercultural. I Savall va defensar en aquesta trobada que les arts i en concret la música han de contribuir a construir ponts de diàleg entre cultures.
Carme, el 9 de maig també és dia d'homenatges, com l'acte emotiu organitzat per recordar quatre personalitats catalanes compromeses amb Europa.
Exacte, aquest va ser un homenatge al de l'Ajuntament de Barcelona, que va descobrir quatre plaques commemoratives dedicades als europeistes Anton Canyelles, Joan Reventós, Antoni Gutiérrez Díaz i Humberto Serafini a la plaça d'Europa de Montjuïc. Es va comptar amb la presència dels familiars dels tres polítics catalans i del professor italià Serafini, que estaven molt emocionats. La pluja, però, els va fer la guitza i va servir perquè durant tot el dia d'ahir es fessin moltes referències al clima que normalment hi ha a Brussel·les, al cor d'Europa en aquest cas. També hi ha hagut celebracions d'aquest Dia d'Europa a Lleida, Sitges, a Sant Pere de Ribes, a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Boi de Llobregat, i si anem més lluny, val la pena recordar que Portugal va aprofitar aquesta data tan simbòlica per ratificar el Tractat de Lisboa.
Atenció, pregunta, què se celebra exactament el dia 9 de maig?
Exacte, perquè això segur que és la resposta que no sabem moltes vegades. Doncs el 9 de maig de 1950, només 5 anys després de l'armistici que va posar fi a la Segona Guerra Mundial, el ministre francès d'Exteriors, Robert Schuman, a partir d'una idea del seu assessor Jean Monnet, va proposar un pla per unir sota una mateixa autoritat la producció francesa i alemanya del carbó i de l'acer, que eren els elements bàsics per la construcció d'armament. D'aquest projecte va néixer un any més tard la SECA, que és la primera de les comunitats europees. Per això totes les institucions de la Unió fan festa el 9 de maig, que els catalans que viuen a Brussel·les anomenen col·loquialment Sant Schuman.
The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want.
També hem de parlar d'un aniversari, Carme, perquè aquesta setmana l'euro ha fet 10 anys i en aquest temps s'ha convertit en la segona moneda més forta del món després del dòlar.
I ho han fet convidant a un nou país a la festa, a Eslovàquia. La Comissió Europea ha donat llum verda perquè Eslovàquia pugui entrar a formar part de la moneda única a partir de l'1 de gener del 2009, una decisió que ara hauran de ratificar els ministres d'Economia i Finances.
Però aquest aniversari tan rodó no arriba en un moment gaire optimista per l'economia.
Doncs la veritat és que no. És veritat que en general tothom està d'acord que l'euro ha estat un èxit en el sentit que ha fet les nostres economies molt més fortes, això és segur, sobretot si pensem en la pesseta. Ens va rebaixar molt els tipus d'interès i ens va protegir dels xocs externs. Imaginem-nos com hauria estat aquesta escalada dels preus del petroli sense una moneda forta com l'euro. Però d'altra banda, també cal reconèixer que el creixement econòmic d'aquests 10 anys ha estat inferior del que es preveia i encara hi ha força diferències entre les economies dels països de l'euro. L'exemple més clar el tenim en la inflació. Així que Brussel·les és partidària de vigilar a partir d'ara encara molt més de prop la marxa dels països de la moneda única, valorant, per exemple, altres aspectes que fins ara no es tenien en compte, com la productivitat, i en això l'estat espanyol no treu gaire bona nota.
Ens agrada comptar amb la Carme Colomina cada dissabte per fer una mica de repàs i posar-nos al dia de tota l'actualitat europea.
Doncs aprofitem també per recordar que demà, com deia la Gemma, hi ha eleccions legislatives a Sèrbia, que està completament dividida entre els pro-europeistes i els nacionalistes, que compten amb el suport de Moscou. El resultat es considera crucial i la Unió Europea ha volgut influir també en aquests comicis firmant un acord d'associació que permetrà a Sèrbia de preparar-se ja per l'adhesió al club comunitari, si més no per una preadhesió. D'aquests resultats, d'aquestes eleccions, segur que en parlarem la setmana que ve.
Si teniu algun dubte, alguna qüestió, estem oberts a través del nostre web i l'espai que té la Carme Colomina. Carme, bona setmana.
A tothom.
Sol arribar a aquesta hora, avui ha d'anar amb més cura. Mira'l, ja el tenim. Està arribant amb la Vespa i porta una enregistrada petiteta amb un personatge europeu que viu a casa nostra. David Escamilla, Glam Cat.
El ciutadà europeu Glam Cat que hem anat a visitar neix al petit i encisador poblet de Lancashire, al nord d'Anglaterra, molt a prop de Manchester. Viu al barceloní barri de Sarrià, en un ampli àtic lluminós, amb una gran terrassa. L'espai està decorat amb tocs de disseny, però sense estridències. S'hi respira un ambient colonial. S'ha convertit en un dissenyador gràfic de gran prestigi al nostre país i dirigeix el seu propi estudi creatiu. Si m'acompanyeu, coneixereu com viu aquest vitalista anglès que ha apostat per Catalunya decididament. Vinga, que salto de la Vespa i ja som a casa seva.
Glam Cat, amb David Escamilla.
El Neil m'obre la porta del seu apartament. Hello, Neil. Wow, you have a big terrace.
Hey, David, how are you doing? Come in, I want to show you a new design I've just done.
Es diu Neil Kudler i la seva imatge a primer cop d'ull és la d'un home net i polit, endreçat, amb un look impecable. Des que era un infant es passava tot el dia dibuixant i pintant. De seguida es posa a estudiar disseny a Manchester. Després viatja als Estats Units amb un bon amic, s'hi passen una bona temporada i quan tornen decideixen començar tots dos a Londres, la seva carrera professional com a dissenyadors. Una de les seves primeres feines serà dissenyar portades de pel·lícules de la gran productora anglesa de televisió Times Video, fent cobertes de la popular sèrie Benny Hill o de les històries de Mickey Mouse. Marxa de vacances a Andorra amb l'objectiu d'esquiar i allà s'enamora de la seva monitora de pista, una menorquina. S'engresquen i junts s'embarquen en una magnífica aventura, descobrir Austràlia. El Neil va acabar treballant en tres grups de disseny gràfic a Sydney, Melbourne i Perth. Aquell viatge australià va durar tot un any sencer. Tornen a Europa i decideixen instal·lar-se a Barcelona. El Neil m'explica entusiasta que en una sola setmana ja estava treballant en un important estudi de disseny català, colze a colze amb Carlos Rolando, un prestigiós dissenyador d'aquí. Tenien clients importantíssims a nivell de tot Espanya. El Neil va dissenyar per empreses d'alt nivell com Astilleros Españoles, Fagor, la Expo Sevilla 92 o Repsol. M'explica en què consisteix per ell l'ofici de dissenyador.
Una de les meves prioritats quan em poso a dissenyar és comunicar conceptes. L'estètica sí que m'interessa, però sempre al servei d'una idea molt clara. I si puc posar una mica d'ironia, aleshores és ideal.
Després, l'any 1993, amb un munt d'experiència a les seves esquenes, decidirà inaugurar el seu propi estudi de disseny, amb el seu nom com a marca, Neil Kudler. sense buscar-ho directament. Els diferents encàrrecs que li van fent acaben especialitzant-lo en el disseny de productes d'alimentació i restauració. Els seus clients seran Royal, pels qui dissenya packagings de productes de reposteria, els supermercats Eroski, l'emblemàtic restaurant de Sitges Montroig Café i després tota una llarga llista d'emblemàtics restaurants barcelonins, el Citrus, Tramoia, la botiga Daps, Fresh and Ready, el Trobador, Ciudad Condal, Chapela. El Nil m'explica que la seva feina consisteix en crear la imatge corporativa, buscar el concepte a nivell gràfic i seguir fil per randa la filosofia de cada local. Em diu que cal pensar en el mínim detall, fins i tot en els cartells que anuncien el lavabo dels nois i de les noies. Un dels encàrrecs dels que està més satisfet és el redisseny de l'emblemàtic il·lustrat Rom Pujol. Em parla del seu esperit 100% barcelonista.
Soc anglès, però em sento molt culer. Soc del Barça des de fa molts anys. L'altre dia, que jugava amb el Manchester, jo anava a favor dels Blaugrana i em vaig sentir malament pel resultat. Menys mal que encara tenim el gran Messi per treure'ns les castanyes del foc. There is freedom within, there is freedom
without. Try to catch the deluge in a paper cup. Ens acomiadem mentre em convida a assistir junts a una exposició d'un amic seu pintor, que m'assegura que no em puc perdre de cap de les maneres. Em promet que després de la cosa artística hi haurà un soparet amb amics i amigues que em vol presentar, que es veu que encara serà molt més temptador.
Glamcat, amb David Escamilla.
Una abraçada de disseny i fins al proper Glamcat. Bye, Neil. I hope we'll see each other again, son.
Yeah, for sure. It's been great. I'll give you a call soon as they're doing an opening party for a new restaurant I've just done.
Ciao, Neil. Ciao.
Si avui és dissabte, això és El Suplement.
El Suplement. Un programa de Catalunya Ràdio dirigit i presentat per Xavier Solà.
Hem rebut frases de mares de molts dels oients, com per exemple de la mare de la Montse Miquel. Diu que qui més es neteja no sempre és més net, i tot ho han dat, diu la mare del Joan Clotet. I un be negre amb potes roses, la del Joan Viadé. I la de la Maria Rosa, ets un marduix i et conec. Una altra mare diu que la peresa també és mare, però de la pobresa. I la de la Maria Teresa, company, ens deixa un altre consell com cal. Diu que sempre s'ha d'anar endavant.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies, Jaume, per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
La gimcana del vintage.
Porta't sempre de manera que mai ningú pugui dir quelcom de tu que no agradi.
Conxita, pensa, fillets meus, penseu sempre. A la vida val més menjar poc i pair bé, en tots els sentits.
Aquestes són algunes de les respostes que ens han arribat a la bústia del programa en la 14a prova del vintage. Quina és aquella frase de la mare que mai no oblidareu? I en el cas que no sigui la mare, doncs el pare o el tutor. El Suplement fa 20 anys, tenim ganes de celebrar-ho amb 20 proves per agrair la fidelitat dels oients, amb el suport també de Click Air, i ja hem superat l'equador de la gincama. De moment, quanta gent tenim al dia, Carmina?
Són 24 les persones que s'han posat al dia aquesta setmana, com la Montse Julià, que de la seva mare recorda: el que no ho vulguis per tu, no ho vulguis per ningú. Ella ens ha escrit la resposta a suplement@catradio.cat, però també podeu fer-ho trucant al 93 414 0971.
No et riguis dels meus dous, que quan els meus seran vells, els teus seran nous.
qui té mare, gran boca bada. I és molt veritat.
Tot i que aprecio molt a ma mare, recordaré una que em diu el meu pare, que diuen que els mais i els sempres no existeixen.
Més respostes a suplement@catradio.cat. La Nati Viarnes recorda que abans de sortir de casa el seu pare sempre li deia coneixement. I la Maria Teresa Company, per moltes dificultats que tinguem a la vida, sempre s'ha de tirar endavant.
L'Ascensió Olear recorda que la seva mare sempre deia demano a Déu que em doni una hora més de coneixement que de vida. I l'Agustí Belda explica que quan era nen i tenia capricis, la seva mare sempre acabava dient cuando seas padre comerás huevos.
Poseu-vos al dia, escriviu-nos o truqueu, perquè la setmana vinent sortejarem un viatge de 3 dies a Santiago de Compostela, Galícia, a l'hotel Obradoiro de 5 estrelles de la cadena NH. I de tornada, doncs, ens agradaria que ens enviessin fotografies.
Com les que ens ha enviat la Natura, qui li va tocar un cap de setmana a Mallorca i que de tornada ens ha enviat un correu que diu només volia agrair-vos la fantàstica estada a Mallorca que hem tingut. Hem passat uns dies molt agradables i us asseguro que hem carregat piles. Us adjunto dues fotografies de l'hotel perquè en tingueu constància.
Molt bé, doncs destaquem que aquestes es poden veure al nostre web.
El Casos i Coses el trobareu allà penjat.
Ens han trucat aquest dematí dient que...
Dient això.
Que
tenien
Berga...
dificultats per haver tornat a Berga a Barcelona en transport públic diumenge. La resposta l'hem rebut d'un oient, deia així.
Ara mateix ha trucat una senyora al suplement avui dissabte que volia informació per anar a un autobús a Berga. Me li vull comentar que hi ha l'empresa Alcina Grells que va de Barcelona fins a Berga. Si vol informar-se ja la companyia, l'informaran a l'estació del Nord. I endavant amb el suplement...
Vostès són formidables.
Efectivament, els Inagrells és l'única companyia que comunica a la capital del Berguedà amb Barcelona amb uns horaris bastant incompatibles.
Així hem començat i així acabem. Gràcies a tothom. Fins demà, si Déu vol.